Molt bona tarda, són les dues. La campanya electoral a Sabadell arriba al seu equador.
Notícies migdia. Núria García.
El vuitè dia de campanya estarà marcat per un manifest en suport a l'alcaldessa i candidata del PSC, Marta Farrés, però també per l'acte central de Sabadell en Comú Podem, que comptarà amb la presència del ministre d'Universitats, Joan Subirats. I tot mirant de reull al cel, la resta de partits continuen desgranant propostes del seu programa en relació a l'economia o la transformació del vapor Turull, entre altres. En paral·lel, la Junta Electoral Central ha acordat ampliar el termini per dipositar el vot per correu fins al dijous 25 de maig. L'àrbitre electoral atén la petició feta per correus per donar un dia més, però alhora li ha demanat diligència. A banda de la crònica política, durant el Notícies Migdia també us parlarem de la inauguració de l'Espai Malapesa, de la baixada de la natalitat o de l'estrena de l'últim muntatge de Joventut de la Faràndula de la temporada, titulat Alexandra la Pirata. Tot plegat ho rematarem amb la resta de propostes culturals per al cap de setmana de la mà del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Aquesta hora un camió avariat a la C33 a Montcada i Reixac complica la circulació en aquest punt. S'ha hagut de tallar un carril en sentit Barcelona i això provoca aturades de més d'un quilòmetre. Un accident talla també aquesta hora a la C65 a Girona i hi ha cues en els dos sentits de la marxa. També, d'altra banda, un accident a la Ronda de Dalt, a Vallcarca, talla un carril en sentit Besòs i provoca aturades des d'Esplugues de Llobregat. Per tant, com veieu, situació força complicada a aquesta hora. Precaució a la carretera també davant dels xàfecs que ara mateix s'han format al Vallès Occidental i que estan descarregant amb intensitat. Pel que fa al funcionament del transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Albert Garran, des del Transmet, bona tarda.
Què tal, bon dia? Doncs avui divendres tot apunta, encara per confirmar per part de Rodalies que aquest cap de setmana es resoldran definitivament els problemes a les línies R2, R2 Sud i regionals, també tenint en compte que des de dimecres es van recuperar les freqüències i el servei habitual a les línies R2 Nord i R11. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic, funciona correctament, sense cap altra incidència destacable. Finalment, de cara a diumenge, se celebra la cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana i les línies de tram T1, T2 i T3 no prestaran servei entre Francesc Macià i Ernest Lluch entre les 7 i les 9 del matí, mentre que la T4 no prestarà servei entre el Maresme i Ciutat Vila Olímpica entre les 8 i les 10 del matí. A més, la cursa també ocasionarà modificacions al servei de bus de Barcelona entre aproximadament les 7 i 2 quarts d'una del matí. Ara sí, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
La campanya electoral arriba a l'equador i això es nota a l'agenda política. Els partits que no hagin celebrat ja el seu acte central, com el PSC, ho faran en les pròximes hores. Aquesta tarda, de fet, serà el torn de Sabadell en Comú Podem al casal Pere IV i demà ho farà la Crida a la plaça de l'Argup al Parc Catalunya. Tota una cursa contra rellotge per guanyar-se la confiança de la ciutadania el dia de les eleccions, mentre que paral·lelament el termini per votar per correu s'ha allargat un dia més. La Junta Electoral Central ha decidit que el dia límit per entregar la papereta serà el 25 de maig.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
La candidata del PSC, Marta Farrés, ja ha exposat bona part del seu programa electoral de cara al 28 de maig i aquest divendres a la tarda presentaran un manifest a favor seu. L'acte serà a les 6 de la tarda a l'Estruc i arriba només 3 dies després de l'acte central del partit on va assistir-hi una multitud de persones i càrrecs importants dins de la formació, com el primer secretari general Salvador Illa.
El PSC defensarà la candidatura de Farrés a través d'un manifest que exposarà aquest divendres a la tarda al pati de l'Estruc. A banda d'aquest text en suport seu, recordem que a principis de mes va néixer una plataforma ciutadana que també feia campanya perquè Farrés continuï a l'alcaldia. És així com a 9 dies de les eleccions, Farrés es mostra convençuda del seu programa i avança que seguirà la tònica d'aquest mandat.
S'han de fer moltes polítiques, construir habitatge públic de lloguer, el tanteig i retracte, que també s'ha fet, comprar habitatges ocupats, doncs, per aquells casos, sobretot, que generen moltes molèsties, fer fora, doncs, els ocupes que no compleixin i, per tant, doncs, també posar-los a disposició.
Farrés no s'amaga a l'hora de dir que persegueix la majoria absoluta, però en cas d'haver de recórrer a pactes, les socialistes tenen la mà a tothom menys a l'extrema dreta. Així ho va dir dimecres en el debat d'alcaldables i ho va repetir ahir, dijous, després d'una trobada a la Cambra de Comerç.
Jo crec que el fet de poder-se sentar i dir ei, anem a escoltar tothom, em sembla que és una actitud que també es marca de la casa, deixeu-m'ho dir així, que pensem continuar fent. Per tant, nosaltres continuarem seguint amb tothom, i això vull que quedi molt clar. Es digui surf, es digui una empresa de bicicletes, o es digui una empresa, jo què sé, una cosa que ens pot agradar més o menys, però no depèn del que a mi m'agradi o em deixi d'agradar.
Allí va aprofitar per defensar la Ronda Nord i altres infraestructures que puguin atreure inversors, com una següent Ronda Est.
Que a mi no em trobareu escollint entre ferroviari i viari. Jo vull tot. Vull el ferroviari i vull el viari. Perquè en aquests moments tenim un problema de mercaderies que no soluciona amb el ferroviari. I aquí, evidentment, hi ha el tema Ronda Nord, però en aquests moments jo l'altre dia també li deia a la Mar i al Toni, dic, escolta, a la que tinguem encaminada la Ronda Nord, hem de començar a parlar d'una altra infraestructura, que és la Ronda Est, perquè si estem dient que hem de desenvolupar riu, necessitem també començar-lo a connectar. I amb molents que som en aquest país, o ho comencem a dissenyar ara o no arribarem mai.
També destaquen que es volcaran en fer polítiques d'habitatge públic per reduir o almenys contenir el preu del lloguer.
Recordem que aquest acte d'aquesta presentació del manifest del PSC en suport a l'alcaldessa i candidata de la formació Marta Farrés es farà aquesta tarda a partir de les 6 en un acte que inicialment estava previst al pati de l'Estruc però que probablement haurà de canviar d'ubicació si continuen les pluges que estan caient a aquesta hora a la ciutat de Sabadell. Això pel que fa al PSC, però anem a una altra formació. Esquerra Republicana es compromet a transformar l'aparcament del vapor Turull i per això vol invertir 14 milions d'euros en fer-ne un espai verd, rehabilitar l'edifici del vapor i contempla també una altra construcció d'equipaments.
L'alcaldable Gabriel Fernández recorda que això era una idea dels pressupostos participatius del mandat anterior.
Les famílies que viuen aquí són de les que no tenen la possibilitat de comptar amb espais d'oxigen. I en aquest Sabadell Transforma, aquesta transformació de Sabadell que volem fer, de canviar del gris al verd, aquesta és una peça per nosaltres clau. El mandat passat, en els pressupostos participatius, va guanyar aquell projecte que deia esto no és un pàrquing. No? Aquella idea que està tan arrelada en la voluntat de moltíssima gent de la ciutat de que aquest espai pugui ser un pulmó verd, un parc per a la nostra gent. I nosaltres diem sí.
L'Espai Verd s'integra en el projecte al Parc del Vapor Turull, un nou pulmó pel centre que forma part del programa Transformem Sabadell. En aquest cas es preveu executar-lo al llarg dels 4 anys del següent mandat i buscar també finançament extern. Els equipaments han de cobrir dues prioritats, la resposta cívica, ja que el barri del centre justament no té centre cívic, i també la cultura. El projecte està alienat amb els objectius europeus i vol treure aparcaments en superfície, comptant que ja hi haurà els soterrats.
Totes aquestes places de pàrquing en superfície siguin de zona blava en el pàrquing nostre soterrades i que evitem una de les qüestions més importants de la contaminació que té la ciutat. El 38%, això era un informe que es va mostrar en el mandat passat, el 38% de les emissions al centre tenen relació amb la búsqueda d'aparcament, estar circulant per buscar aparcament, perquè la gent abans d'anar al pàrquing i pagar preu de pàrquing, lògicament busca espais de zona blava.
Demà la Crida celebrarà el seu acte central de campanya, que serà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Argú, però avui ja ha convocat una nova roda de premsa per tractar un dels seus temes estrella del programa.
Serà a les 4 de la tarda al pont de les Termes per tractar el parc de Can Rimbles, una de les zones que es veuria afectades per la futurible piscina d'una desconeguda amb el nom de Surf City. Un altre dels projectes als que suposen els anticapitalistes és la Ronda Nord. Des de la Crida per Sabadell aposten per impulsar una xarxa d'eixos cívics i construir una xarxa de carrils bici i d'aparcaments per a bicicletes a tots els barris. Pau Avellaneda va de número 8 a la llista.
És necessari ampliar l'oferta d'aparcaments en destinació, però sobretot i també i especialment dotar cada barri d'espais d'aparcament col·lectiu per bicicletes. Alhora, al mateix temps, apostem per l'establiment d'aparcaments per bicicletes, sobretot a les estacions de transport públic interurbà, per facilitar la intermodalitat amb aquest mode de mobilitat.
També implementarien una xarxa de camins escolars i potenciarien el bicibús.
Una roda de premsa, la de les 4, que també està pendent, evidentment, del temps, perquè s'ha convocat a les 4 de la tarda i podria ser que també canviés d'ubicació a conseqüència de la pluja que cau a aquesta hora a la ciutat i que haurem de veure com es desenvolupa al llarg de la tarda. Pel que fa a Ciutadans, ha desplegat el paquet de propostes que té pel sud de la ciutat i, entre d'altres, inclou millorar els entorns del mercat de Campoamor, així com la connexió amb municipis veïns.
Sobre aquesta darrera qüestió, el partit de Joan Garcia defensa una mobilitat basada en el transport públic per complementar el sistema de rondes. Tot i això, la portaveu parlamentària Marina Bravo, qui l'ha acompanyat aquest dijous a la tarda, lamenta que les administracions no estiguin fent els seus deures, diu.
El govern de la Generalitat ha sido decisivo muchísimas veces en las investiduras en el Congreso de los Diputados y también para la aprobación de presupuestos y nunca ha sabido reivindicar las infraestructuras que eran necesarias en concreto para el Vallés. Tampoco desde los gobiernos locales se ha hecho ese trabajo de reivindicar cuáles eran las necesidades.
Bravo també s'ha pronunciat al respecte sobre la Ronda Nord i assegura que el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández, va fer pur espectacle a l'hora d'oposar-se a aquesta infraestructura. Per tot plegat, exigeix decisió a l'hora de governar i assenyala Joan Garcia com el millor candidat per fer-ho a Sabadell.
Sabadell, en Comú Podem, ja ultima els detalls del seu acte central, que serà aquest divendres a les 6 de la tarda al Casal Pere IV.
Vindran el ministre d'Universitat, Joan Subirats, l'eurodiputada d'Izquierda Unida, Cira Riego, i la número 13 a les llistes de Joan Mena, l'alcaldable Sara Leiva. El lema de l'acte és Sumem per una ciutat més justa, jugant amb la plataforma de la ministra Yolanda Díaz Sumar. Tot això després que la ministra Díaz entrés en campanya i demanés el vot per l'alcaldable de la formació a Sabadell, Joan Mena.
Es un gran defensor de la educación pública, es un gran defensor de los derechos LGTBI, es un gran defensor del feminismo, de los feminismos. Es alguien que practica la política útil. Por tanto, en Sabadell hay que votar a Joan.
El creuament d'elogis va ser mutu i en el mateix vídeo el cap de llista d'En Comú Podem va treure pit de la feina feta per Yolanda Díaz al capdavant del Ministeri, sobretot per l'impacte d'aquestes polítiques a la ciutat de Sabadell.
I que ara ell diu en aquest vídeo també que vol aplicar quan arribi, o en cas d'arribar, millor dit, a l'alcaldia de la ciutat. Junts per Sabadell ha presentat avui les propostes econòmiques des de Fira Sabadell, treure-li el màxim partit al recinte, però també al Vapor Llong, que és una de les línies mestres del programa de la formació.
Tot plegat amb l'objectiu de donar suport als nous emprenedors i captar noves inversions. I en aquesta línia, Mates aposta per canviar el model de Fira Sabadell per fer que la gestió sigui público-privada. Així ho ha explicat en una entrevista prèvia, també avui, al Cafè de la Ràdio.
Que és un model nou d'un consorci públic o privat, aquest seria el nostre model, similar al consorci públic o privat que hi ha a Barcelona amb la Fira de Barcelona. Escolti, la Fira de Sabadell és 100% municipal, nosaltres tenim els recursos per al que tenim, doncs dediquem-los a fer les coses que calen fer des de l'Ajuntament, però des de l'economia jo crec que hem de jugar més al públic o privat i donar més pes doncs, a les organitzacions empresarials que hi entenen i que ens poden ajudar a fer de Sabadell una ciutat més capital.
Sobre si el fet que també es presenti el PDeCAT a les municipals del 28 de maig els hi pot restar vots, Lluís Mates, alcaldable, es mostra tranquil i creu que no els afectarà.
El PDeCAT proposa, de fet, transformar l'antic edifici de la maternitat situat al carrer Illa en una residència per a gent gran. Amadeu Papiol és el cap de llista del partit.
Tant se val de qui sigui el patrimoni de la maternitat de Sabadell. És un edifici que l'hem de mantenir, que l'hem de cuidar, i des del PDeCAT pensem que mantenint el patrimoni, hauríem de canviar-los i convertir-lo en una residència.
Els demòcrates, de fet, aposten per transformar molts dels antics vapors en equipaments municipals.
A banda de l'edifici de la maternitat, des del PDeCAT també proposen transformar el vapor Turull en un equipament cultural. Segons els demòcrates, el Teatre de la Faràndula ja no té capacitat per acollir segons quines propostes i afirmen que un edifici com el del carrer Creueta podria operar com a auditori amb més capacitat de públic, on també podrien posar més camerinos i sales tècniques.
El PP posa el focus en la salut mental i especialment en els suïcidis entre els joves.
La candidata del partit, Cucà Santós, ha demanat que cal treballar en aquest àmbit des de totes les administracions i ha proposat que l'Ajuntament de Sabadell estudiï la creació d'un gabinet amb recolzament psicològic.
Podemos hacerlo desde los ayuntamientos también, aunque no legislemos. Podemos crear un portal donde puedan dirigirse los enfermos y los familiares de estos.
La depressió, l'ansietat i el bullying també són aspectes als que considera que cal posar-hi solució.
I el dia 28 de maig segueix la programació especial a través del canal de Twitch de l'emissora, la 94.6 de l'FM i les xarxes socials. El resultat, l'anàlisi i les reaccions. Viu el 28M amb Ràdio Sabadell.
Així hem arribat al punt d'un quart de tres. Continuem parlant d'eleccions perquè polítiques transversals que tinguin en compte les necessitats i característiques de les persones amb discapacitat és el que ha demanat la DINCAT pel que fa al govern sorgit de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El director de la DINCAT, Víctor Galmés, lamenta que hi ha àrees de les quals les persones amb discapacitat en queden excloses, com per exemple les de participació. Són declaracions al cafè.
El que cal és el fer-hi pensar. És una pensada transversal de com les persones amb discapacitat intel·lectual poden formar part de la comunitat i tenir en compte a l'hora de dissenyar activitats, serveis i de més. Aquí, per exemple, vinculat amb això també un àmbit molt especial és el de l'oci inclusiu, el de lleure, que tots nosaltres el que conformem part de la societat i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual el que necessiten són uns suports per poder planificar, organitzar i realitzar aquestes activitats en comunitat.
Des de la DINCAT també demanen polítiques d'habitatge específiques per les persones amb discapacitat, que ara tenen pràcticament impossible accedir-hi de forma autònoma.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
La precarietat laboral i les dificultats per emancipar-se són dos factors claus en la caiguda de la natalitat que es registra des del 2019 en 4 anys i a un 10% menys de naixements a Catalunya.
Pau Miret, del Centre d'Estudis Demogràfics, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que s'esperava un repunt després de la pandèmia, però que no ha arribat. I és que els factors socials i econòmics que provoquen el retard de la natalitat encara es mantenen.
S'està endarrerint moltíssim el que és l'emancipació dels joves, s'està endarrerint moltíssim el que és la formació de la parella. No vol dir que no es formin, però la velocitat d'endarreriment de totes aquestes etapes biogràfiques o etapes vitals, fases vitals de formació de la família, s'està endarrerint moltíssim. I paral·lelament hi ha molts que, doncs, que en el moment de tenir fills no en tenen.
Actualment, de mitjana, les dones són mares per primer cop als 31 anys i els homes als 33. Això genera problemes de fertilitat que es tradueixen en el fet que una de cada 10 parelles recorre a la reproducció assistida.
I per tant, aquestes primeres criatures que tenim ara actualment, que pels homes és de 33, per les dones de 31, doncs vol dir que ja quan es posen a tenir aquesta primera criatura és molt probable que tinguin algun tipus de problema i que necessiten algun tipus d'ajuda mèdica.
A tot plegat també s'hi afegeixen els motius culturals, com el costum de tenir dos fills per parella, com a molt.
El Centre de Cooperatives Malapesa obre portes amb l'objectiu de fer xarxa, acompanyar projectes incipients, tenir veu comuna i obrir una llibreria de pensament crític al carrer Doctor Puig.
Des del 2017, el moviment cooperatiu de Sabadell ha estat buscant un espai on instal·lar-se. Després de 6 anys voltant per diferents punts de la ciutat, ha nascut Malapesa, unes oficines que inclouen diferents cooperatives locals. Ara bé, volen ser molt més que això, com ha explicat un dels impulsors, Eudald Griera.
Venim a ampliar el número de cooperatives i ampliar la capacitat del seu impacte, creixement i, per tant, de l'ecosistema. Volem crear un bloc socioempresarial, és a dir, venim també, d'alguna manera, a mostrar-nos com un múscul articulat, fort, amb molta més capacitat d'actuació davant de la resta del model mercantil i de les administracions públiques. Volem també, perquè no, aquest espai no ha de ser només un espai d'impacte que van fora així, sinó ha de ser un espai que ens sigui útil. Per tant, generem eines i recursos perquè siguem més fortes entre les que formem part d'aquesta cooperativa.
Actualment hi ha 22 treballadors. Al juny es presentaran 9 projectes nous. Durant el 2023 impulsaran 12 accions formatives i a part de l'estiu habilitaran una llibreria de pensament crític. Helena Balletbó és membre del Consell Rector de l'Espai.
I que volem esdevenir un pol cooperatiu de pensament crític. Aquí on esteu sentades vosaltres hi ha plantejat el projecte d'una futura llibreria que serà... molt proper, no sabem ara si al juliol o al setembre, però és molt imminent.
Les persones i cooperatives vinculades a aquest espai també són les responsables del Festival Regadora, que proposa alternatives al sistema capitalista.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les dues i pràcticament 20 minuts, continuem endavant. Els veïns del barri d'Hostafrancs temen que la seva festa major no es pugui celebrar. Asseguren que tenen un problema de tresoreria, ja que no han cobrat encara la subvenció de l'Ajuntament de Sabadell per cobrir les despeses de la celebració de l'any passat.
La festa estava prevista pel 30 de juny i el 1 de juliol. Els veïns asseguren que el pagament se solia fer entre juliol i desembre de l'any de la festa, és a dir, quan es factura, però expliquen que el govern local els ho va aplaçar fins a l'abril d'aquest any i, arribats a la data, es va tornar a tirar enrere fins al juliol, és a dir, més d'un any després de la seva celebració i, per tant, després també de la d'aquest any. En parla Jordi Pablo, vocal de l'agrupació de veïns d'Hostafrancs.
Com que vam veure que abril no cobràvem, vam trucar i després ens van dir a totes les associacions, o sigui, no som a nosaltres. Això ho han fet amb molta gent. El que és que hi ha molta gent que fa les festes majors posteriors, al juliol. Llavors, al fer-ho posterior al juliol, doncs, els hi repercuteix menys. Però clar, els que ho fem abans de juliol no tenim diners per financiar-ne dues, o sigui... I llavors, bueno, els hi hem demanat, com a mínim, que ens deixin material que hauríem de pagar nosaltres. I ara estan movent amb brigades, amb històries, doncs, bueno, a veure si ens poden deixar doncs, un generador, a veure si ens poden deixar no sé què...
Malgrat s'espera aquest material, la possibilitat d'anul·lar-la està sobre la taula, ja que els 5.000 euros del consistori ha d'ingressar a l'associació veïnal podrien ser necessaris fins i tot per cancel·lar les actuacions programades. La data màxima per prendre una decisió serà a finals de maig.
Doncs precisament l'Ajuntament, consultat per aquesta emissora, ha explicat que la subvenció d'aquest 2023 arribarà abans d'aquest estiu, de manera que arribaria abans del que és habitual, perquè les subvencions s'acostumen a pagar al gener de l'any següent. De manera que aquests diners sí que arribarien, el problema és que potser no arriben a punt per fer aquesta festa major d'aquest any. Però en qualsevol cas, l'Ajuntament defensa que l'entitat rebrà la subvenció tal com estava previst. Canviem totalment de registre perquè fa 70 anys que la Virgen de la Fuensanta surt de Romeria per Can Uriac i aquest dissabte ho tornarà a fer des de l'Església del Sagrat Cor.
I com és habitual, la Romeria anirà fins a l'ermita de Sant Julià amb els trabucaires i la banda encapçalant la comitiva. La sortida arrencarà a les 5 de la tarda i acabarà al vespre. Cada any s'hi agrupa molta gent i el president de la Germandat de la Virgen de la Fuensanta, Antonio Padilla, assegura que hi ha molta fe tant en els confrares com en qui segueix la Romeria.
Bueno, tú ves gente que van descalza, hacen promesas, y cada uno tiene sus sentimientos. Claro, unos porque, a ver, fe, hay fe. Aunque mucha gente no vaya a la iglesia, pero fe la hay. Y sobre todo en Canarias, sobre todo en la Fuensanta.
També hi haurà altres activitats com les tradicionals migues murcianes per dinar, gegants, activitats infantils i misses a l'aire lliure.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Illa obre els diumenges de 12 del migdia a 8 del vespre. És el pla perfecte. Shopping, activitats per la família, gastronomia, premis amb les compres i una hora d'aparcament gratis. Gaudeix de diumenges diferents i divertits a l'Illa Diagonal.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell per explicar-vos que la línia R2 Sud de Rodalies recuperarà el seu servei habitual demà dissabte, un dia abans de l'anunciat per la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
D'aquesta manera se soluciona la incidència de l'1 de maig a Gavà per un incendi al quadre de senyals. Això va obligar a restringir la circulació a 4 trens per hora i sentit, en lloc dels 6 habituals. A més, es va establir un sistema alternatiu per carretera per garantir el transport de viatgers.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, reafirma que Carles Puigdemont ha de tornar a Espanya per ser jutjat.
Calviño respon així al dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU que apuntava que s'havien violat els drets de l'expresident català. Per a la vicepresidenta hi ha d'haver una sentència per depurar la responsabilitat dels seus actes.
El G7 afirma que privarà el règim de Vladimir Putin de tecnologia, equipament industrial i serveis que donen suport, diuen textualment, a la seva maquinària de guerra.
A més, el G7 actuarà com a empreses que transporten material al front, intentarà evitar que s'eludeixin les seves mesures a través de països tercers i seguirà reduint la dependència energètica de Rússia i aïllant-la a nivell internacional.
Cultura.
La joventut de la Faràndula estrena aquest dissabte el musical Alexandra la Pirata, evidentment, a la Faràndula. L'obra és un espectacle dirigit a nens i adults i estarà en cartell el 20, el 21, el 27 i el 28 de maig en sessions de matí i tarda.
Alexandra la Pirata és una història d'aventures pensada per sorprendre els espectadors i amb una gran presència de personatges diversos. Jessica Martín, directora i actriu del projecte, ha passat pel matí per parlar-ne.
Tots tenen el seu petit moment i tots tenen un rol important perquè s'esdevingui tot el que ha d'esdevenir-se perquè culmini com ha de culminar. Mm-hmm. Llavors, tots els personatges són importants i no hi ha, encara que es digui Alexandra, l'Alexandra en si no és una prota clàssica que està tot el rato a escena, que no.
El tema central de l'espectacle és la recerca de qui ets, de la pròpia identitat i de reconèixer qui tens al voltant i a qui tens en aquest viatge. En aquest sentit, Marcel Castillejo, actor de l'obra, també ha destacat al matí amb quin pensament han d'anar els espectadors que vulguin veure l'espectacle.
Cal tenir la ment molt oberta, deixant a la imaginació d'entrada, no? Perquè ens està parlant d'això que dèiem abans, no? De buscar qui ets, de recordar qui ets i de replantejar-te les coses.
Joan Monistrol, David Medina o Àngels Nava són alguns dels noms que també estaran presents a dalt de l'escenari, on també destaca un cos de ball. Tots ells estrenaran l'obra Alexandra la Pirata demà a les 6 de la tarda al Teatre La Faràndula.
Però a banda d'aquesta proposta, aquest cap de setmana Sabadell bull d'activitats, si la pluja ho permet, evidentment, per tots els gustos i per totes les edats. Les repassem.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho. M'arribat a les mans un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat.
La 15a edició de l'Ambassat comença aquest vespre amb més de 5.000 entrades venudes. Julieta, Check 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 o The Diet són alguns dels caps de cartell del festival, però també hi haurà propostes per als més petits, o explicar-ne o solsonat, director del certamen.
La programació familiar que comença a primera hora de la tarda amb l'Ali Bigut, amb Tortell Poltrona, un dels clàssics del circ. Nosaltres, que també venim molts del teatre, és un luxe poder tenir un dels referents del clown a nivell europeu. I després, amb Auca, que és un d'aquests nous projectes també enfocats a públic més familiar que presenten el seu nou disc. I això passa al petit ambassat a l'escenari Earphone.
Una de les novetats d'enguany és que també es podrà gaudir de podcasts culturals en directe. Canviem de paradigma totalment i parlem de Medievalia, la fira que plegarà des d'avui i fins diumenge més de 60 paradetes i 2 campaments medievals. Des de l'organització, Joan Carles Cusidó demana motivació i participació als sabadellencs.
Demanem des d'aquí, doncs, que les famílies o la gent, doncs, vingui vestits medievals allà, perquè sentiran el seu entorn i estaran com més a gust i podran disfrutar-ho de més.
I acabem amb la cursa solidària. Sabadell corre pels nens i les nenes, que diumenge arribarà a la seva 6a edició. Amb un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada al Taulí, la cursa destinarà tots els diners, precisament, a l'Hospital Sabadellenc.
El temps.
I amb totes aquestes activitats damunt la taula, molt pendents, evidentment, del temps i del cel, ens explica quina és la previsió de cara a les pròximes hores el Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bon dia. Ja tenim sarau a hores d'ara en algunes comarques de Catalunya. Per exemple, les tempestes que estan descarregant
als dos vallesos, especialment al voltant de la ciutat de Terrassa, per exemple, en aquests moments. Al llarg de les immediates hores, aquests ruixats acabaran afectant a moltes poblacions de la Catalunya central, de l'àrea metropolitana de Barcelona, també del sud de Girona, però poca pluja de moment tindrem al Pla de Lleida, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Allà sí que acabarà plovent, però a últimes hores del dia, gairebé aquesta propera nit. Per tant, els ruixats que tenim a l'àrea central del país s'aniran desplaçant cap al sud. Sempre locals, no estarà plovent tota la tarda. I la temperatura, agradable, de fet, no esperem que faci gaire calor. A l'Alt Pirineu, de fet, farà molta fresca, fins al punt que estarà nevant per sobre dels 1.800 metres. El cap de setmana serà variable, amb matins més assolellats i tardes de ruixats, sobretot a la Catalunya central, que és on plourà una miqueta més al llarg dels propers dies. Ho seguirem a la xarxa.
10 segons per arribar al punt de 2:15, marxem. Fins aquí la informació. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2:00. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.